Censura. Acció d'examinar, controlar o prohibir continguts i canals de comunicació amb la finalitat de limitar-ne o impedir-ne la difusió. També desaprovació formal i expressa de l'actuació d'un govern, d'un càrrec o autoritat, manifestada de forma institucional. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem, l'Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
I estàvem parlant just del tema que ha tret el president dels noticiaris, Òscar Fernández, bona tarda.
Bona tarda.
El debut de Joan García. T'has esperat el tram finalíssim.
No, o sigui, vols una interioritat?
Sí.
Els temes que teníem preparat han callat els tertulians a falta de 2 minuts per les 4.
Ai, no.
I llavors he pensat, ara aquests 2 minuts tinc 2 opcions. O poso música... O els hi faig una pregunta, allò, una mica traïció.
A veure, també ens podies demanar i començar amb 2 minuts abans, eh?
Ah, bé, però és que...
No s'ha fet mai, però no. Es podria fer això.
Es podria fer, es podria fer.
Garriga, que vaig curt, tal.
No és curt, perquè, clar, o sigui, el perill... O sigui, si callen que falten 10 minuts, llavors hi ha altres temes que poden allargar-se, però si són 2 minuts, segons quin tema ja no t'entra.
Segons quin meló...
Clar, llavors
si
no...
Si és un tema com aquest, tu tira el cap aquí, eh?
No,
perquè
ja he vist la cara...
Home, és un gran tema, eh?
Neus Tomàs no en té ni idea, perquè a més treballar al Diari Ponés, que no tenia secció d'esports, ella mateixa m'ho reconeix quan ha acabat quan hem tancat el micròfon. El Maiol Roger sí que és futbolero, sí. La Mònica crec que no gaire, i per tant he pensat que era un tema que 1 minut i mig el podíem allargar.
He hagut de comprovar que efectivament hi ha un Iraq-Bolívia aquesta matinada.
No se l'ha inventat el Maiol,
eh? I efectivament és a les 5, és l'hora que arribarà el Maiol.
Clar, per això, ell diu que està més pendent d'aquell que no d'un altre. Però
de manera, us veig molt contents, eh? O sigui, és preocupant això d'avui. O sigui, després de la història de Rafinha, d'aquesta vergonya, d'aquesta aturada de seleccions fora de lloc...
No, però jo ni content ni descontent, eh?
No es lesionarà si debuta, no?
No, Joan García és el que menys em preocupa.
Ah, dic,
perquè
no.
Perquè ja entenc, o vull entendre, que el porter no es lesionarà. Jo crec que el debut pot ser lògic, perquè si el vol provar pel Mundial, un minut o altre ha de tenir, però vaja, qualsevol altre jugador del Barça només ens faltaria ara.
Però és veritat
ara
que té un grau d'allò de morbo, entre cometes, que sigui precisament a Cornellà, sí, que sigui precisament 6 mesos després que podria haver-lo fet debutar, cosa que hagués fet que l'Espanyol traies més rendiment econòmic, no ho va fer, i ara hi ha molts pericos que tenen la sensació una mica de...
Sembla fet expressament.
Sí, exacte. Jo diria, sembla que se n'enfotin la cara.
Jo entenc una mica que això... Dius, home, tio...
Fes-ho abans o fes-ho després, però... Bé.
A mi em preocupen les lesions.
I d'aquí no el mourem.
Sobretot.
És dimarts, 31 de març, i també estem pendents de tot això. De les hipoteques que pugen.
Sí, l'Euríbor, que és l'índex que regula la majoria de les hipoteques, les que són variables, ha pujat per primera vegada en els 2 últims anys. Ha tancat aquest mes de març al 2,55%. També puja la inflació a la zona euro, que s'enfila fins al 2,5%. I tot això ja fa preveure que el Banc Central Europeu apujarà els tipus d'interès en la pròxima reunió que ha de tenir aquest mes d'abril.
I mentrestant, la Comissió Europea fa una crida a l'estalvi del petroli.
Sí, per una banda, l'executiu comunitari diu que el subministrament de petroli continua garantit a Europa, que ningú pateixi. Però, per l'altra banda, demana als països de la Unió que estudiïn mesures per estalviar carburant, sobretot en l'àmbit del transport, cosa que pot ser contradictòria. La Comissió Europea assumeix les recomanacions fetes per l'Agència Internacional de l'Energia, com ara fer més teletreball per limitar els desplaçaments, evitar els vols que no siguin necessaris o reduir la velocitat màxima a les carreteres.
Prenem nota. Donald Trump li diu a Europa que espavili.
Sí, el president dels Estats Units torna a increpar els països, principalment els europeus, i els diu que vagin ells a l'estret d'Hormuz a buscar el petroli que necessiten. Trump assegura que els Estats Units ja no estan per ajudar ningú, de la mateixa manera que Europa no ha volgut ajudar els Estats Units en aquesta guerra contra l'Iran.
I en esports, Irene Paredes avui al tot costa.
Sí, a les 7, entrevista amb la defensa del Barça, una de les jugadores amb més pes al vestidor blaugrana. Paredes ve a Catalunya Ràdio just abans del partit de dijous contra el Madrid al Camp Nou. Per aquest partit de tornada dels quarts de final de la Champions femenina ja s'han venut més de 52.000 entrades. I també en esports, com estàvem comentant ara, el partit que Espanya juga a Cornellà al Prat contra Egipte i que té el morbo de si debutarà o no Joan García com a internacional.
I a banda d'això, d'aquesta estarem pendents aquesta tarda.
Hi ha una reunió entre la Generalitat i les associacions i sindicats agraris per parlar de la pesta porcina africana. El sector porcí demana una actuació immediata i coordinada per frenar la propagació de la pesta porcina més de 4 mesos després de l'aparició del primer focus. Les organitzacions agràries creuen que la pesta porcina continua fora de control.
Òscar Fernández, fins demà.
Adeu.
4 i 5 de la tarda. Parlem molt de l'Iran aquests dies, del petroli, és un dels temes més candents. Abans parlàvem molt d'Israel i abans de Rússia. I avui volem posar el focus en aquest país que ha estat tant el nostre focus els últims anys, perquè Rússia demà bloquejarà completament l'aplicació de missatgeria Telegram. És una de les aplicacions més populars al país, però el Kremlin vol vetar l'accés, segons diu, per protegir els ciutadans russos de continguts criminals i terroristes. I per parlar-ne tenim la nostra corresponsal a Moscou, la Cristina Solies. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vetar l'accés a criminals i terroristes per protegir els ciutadans. Aquesta és l'excusa oficial, però realment què vol fer Putin amb això?
Clar, el principal motiu que donen oficialment des de Rússia per bloquejar Telegram és que la plataforma no està col·laborant amb els serveis secrets. És a dir, que quan els hi demanen informació d'alguns usuaris, directament no els hi proporcionen aquesta informació. Clar, Telegram, allà en tenim, també, i es fa servir. Però penseu que aquí és la principal xarxa.
O sigui, seria el WhatsApp dels russos.
I més que el WhatsApp, perquè el WhatsApp el fem servir nosaltres com a servei de missatgeria, però és que aquí 2 de cada 3 russos el fan servir també per informar-se. És a dir, a través de mitjans oficials, de mitjans opositors, el Telegram els hi serveix gairebé per tot. I clar, és com la gota una mica que fa vessar el got, perquè ara és Telegram, però hi havien prohibit WhatsApp, havien prohibit Signal, amb l'objectiu aquest, que al final, potser a fora no s'explica tant, però és que la gent es descarregui l'app russa de missatgeria que es diu Max, que la van crear fa uns mesos, i que fins i tot els funcionaris es mostren reticents a baixar-se-la, perquè la gran por és que a través d'aquesta aplicació els serveis secrets russos t'estiguin espiant.
Home, jo crec que la sospita està bastant fundada, no? A Rússia, que vagis l'aplicació oficial del govern, que hi haurà algú vigilant-te. Per tant, tu no pots fer servir WhatsApp?
Jo puc fer servir WhatsApp, però el puc fer servir a través d'una VPN. És a dir, les VPN són aquests sistemes que són una mena de xarxes que et permeten connectar-te a servidors a l'estranger, i llavors d'aquesta manera pots esquivar com la censura, diríem. Clar, ara el govern també està intentant tombar-les, aquí és l'altre gran debat d'aquests últims dies, d'aquesta última setmana.
És legal fer servir aquestes VPNs?
És legal, bueno, seria legal, d'alguna manera, podríem dir, perquè ara ja se n'han adonat que en els últims mesos...
Vaja, explica fins on puguis explicar, ja ho entendrem.
La gent aquí s'ha començat a baixar VPNs, i ara volen també restringir-ne l'ús, i han dit que sí, les faran de pagament, que si algunes no les podran fer servir, que si algunes, si les fa servir, multaran. I ara mateix, un cacau mental, que els russos no saben què poden fer servir, què no, i quines multes o quines penes els poden caure si fan servir VPNs.
Perquè, a més, aquesta aplicació Telegram, el seu fundador és rus, Pavel Durov, que està exiliat, per tant, diguem-ne que aquí, quan parlem de Durov, a vegades parlem que és una persona que no està gaire liada amb les democràcies occidentals, però tampoc està liat amb Putin. Sembla que és com una ànima lliure, aquest senyor.
No, i no se sap, perquè al finals de febrer, crec que era, Rússia va obrir un cas penal a Pavel Durov per haver col·laborat amb el terrorisme, diuen ells, bàsicament això, de no haver bloquejat centenars de milers de canals. Però, clar, quan diuen ells per terrorisme, no? Però és que estem parlant de canals que són de mitjans opositors, d'ONGs com Greenpeace. Llavors, sí que és veritat que quan es va saber això, Durov va fer un tuit dient això és un trist espectacle d'un estat temorós del seu propi poble, no? Que ell s'havia exiliat el 2014 perquè no estava disposat a col·laborar amb les autoritats, però també recordem això, no? Quan el 2020 li permeten tornar entre Rússia, tornar entre el país, ell ha seguit venint, i ho fa de forma molt discreta, mai s'anuncia, mai se sap, simplement hi ha com algun registre, algun mitjà opositor que ho publica, i sempre hi ha hagut aquesta sospita de si en el seu moment havia arribat a pactar o no amb les autoritats russes, no? Sempre hi havia aquest dubte sobre ell, de fins a quin punt era còmplice o no amb ells.
Cristina, hola, sóc l'Eloi,
Hola, Eloi.
Hola. Escolta'm, l'excusa o la voluntat del govern rus, el que diuen és per un tema de seguretat, però de fons hi ha la voluntat de tenir controlat absolutament el relat?
Sí, totalment. És a dir, aquí quan parles amb experts el que et diuen és que això va començar molt abans de la guerra. És a dir, és tota una altra guerra digital, en aquest cas, que ve abans de la guerra d'Ucraïna, però que la guerra d'Ucraïna l'ha accelerat moltíssim. I et parlen directament de que el que volen és fer un gulag digital. És a dir, que se n'han adonat que amb les noves tecnologies tothom té un mòbil, tothom té un ordinador, tothom té un iPad, i a través d'aquests dispositius ells poden controlar la gent, igual que ho fan també amb les càmeres que hi ha instal·lades a tots els carrers de la ciutat, i que, per tant, no et pots amagar de res tampoc pel carrer, però que tampoc ho puguis fer a nivell digital.
Però hi ha webs prohibides, és a dir, els russos tenen un accés més o menys lliure, és a dir, potser hi ha aplicacions que no es poden baixar i que no poden fer servir, però després ells poden entrar a la web, ara m'invento, de la CNN tranquil·lament i llegir les notícies de la CNN?
Clar, hi ha alguns mitjans que estan declarats extremistes i alguns no. Els que estan declarats extremistes, aquí hi ha un altre perill, que és que també s'han creat unes noves lleis en què si tu consultes aquests mitjans extremistes, a tu també et poden acabar imputant algun tipus de caos. Llavors, hi ha, per una banda, els mitjans extremistes. Després, els periodistes que s'han declarat agents estrangers i que han d'etiquetar els seus continguts amb unes etiquetes, que si no ho fan, després també els hi poden obrir causes penals. El problema és això, és que s'està creant tota una infraestructura legislativa, punitiva, tan gran, que és que ja no saps ni què pots fer ni què no. Llavors, la gent, de moment, el que fa és el que pot. És a dir, els mitjans occidentals, bàsicament, és amb VPN. Sense VPN no els pots fer servir. Però és que segurament el proper pas ja serà que ens restringeixin els VPNs. Llavors veurem què és el que podrem fer o si acabarem com Pyongyang, com a Corea del Nord.
Perquè per entrar a 3CAT, a Catalunya Ràdio o a TV3, has de fer servir VPN o és lliure encara?
Jo faig servir una VPN de la Corporació Catalana de Mitjans, que t'he de dir que és molt millor que les VPNs que són privades i que et baixes, per exemple, el telèfon mòbil. O sigui, puc veure moltes més coses a través d'aquesta VPN que no a través del meu mòbil personal.
Amb tu podem parlar de moltes qüestions, també de la guerra a l'Iran, perquè Rússia també hi juga. Què s'explica als russos del conflicte? Com se'ls explica aquest conflicte? Qui són els bons i els dolents aquí?
Clar, aquí penseu que l'Iran és un aliat de Rússia, és a dir, no seria... és un soci amb el que tenen un tractat d'associació estratègica, que no tenen uns tractats de defensa mútua com té, per exemple, amb Corea del Nord, però Rússia és veritat que està jugant a un doble joc amb això. És a dir, ells públicament es limiten a condemnar els atacs contra l'Iran, a demanar que s'aturin, a oferir-se com a mediadors davant els Estats Units i Israel, però... hi han sortit informes, i tot i que ells diuen que són fake news i que ho neguen públicament sempre, se sap que de sota mà estan proporcionant informació d'intel·ligència i drons millorats, que són aquells drons Shahed que al principi de la guerra d'Ucraïna els iranians enviaven als russos. Doncs bé, els russos ara els han millorat i el que diuen és que els hi estan enviant aquests drons millorats ara cap a Teheran. Llavors, per què fa tots aquests equilibris? Bàsicament és perquè Donald Trump no s'enfadi amb ells, és a dir, els hi funciona molt aquest desgel diplomàtic que han tingut en aquests últims mesos, que Trump també pugui acabar influint-los beneficiosament a la guerra d'Ucraïna, i per tant públicament això és el que diuen, en privat els ajuden, però també hi ha una altra casuística, i és que és un conflicte que indirectament està beneficiant moltíssim econòmicament a Rússia. És a dir, amb la pujada mundial dels preus del petroli, el Kremlin està guanyant cada dia centenars de milions addicionals, i fins i tot aquesta setmana passada, mira, havien d'aplicar retallades al pressupost i han dit, mira, deixem-ho per l'estiu,
ah, sí?
A veure fins quan dura això.
Carai. Clar, tot això ens pinta un món molt interconnectat i que a vegades, doncs això, els Estats Units poden estar-se enfrontant amb l'Iran, però a la vegada no volen que Rússia s'enfadi i pel mig estem els demés, que anem veient passar els avions per sobre. I una última qüestió, la guerra d'Ucraïna. Això encara segueix sent i formant part del dia a dia, de la vostra quotidianitat?
Sí, totalment. Ja no tant la campanya sobre el terreny, aquesta ofensiva de primavera al Donbass, com va o com no va, sinó com està afectant aquí, a Moscou, que fins ara, penseu que estem ja en el cinquè any de la guerra, aquí la guerra pràcticament no ha arribat, no es nota pel carrer que sigui un país en guerra, ni molt menys. Ho veus els cartells de reclutament a les marquesines de l'autobús o a les parades del metro, però ja està. I el que ha passat aquestes últimes setmanes és que Ucraïna ja va dir que estaven matant més soldats russos dels que el Kremlin era capaç de reclutar cada mes, i com que els hi falten homes i no ho volen dir públicament i tampoc volen decretar una nova mobilització d'homes com van fer el 2022 perquè va ser superimpopular i això sí que els hi passaria factura política, el que han fet, per exemple, és anar a les universitats a buscar estudiants.
Ah.
I clar, ha estat d'una manera molt injusta, perquè van a buscar sobretot aquells estudiants que tenen deutes econòmics, van a buscar aquells estudiants que han suspès els exàmens, i en comptes d'oferir-los el setembre, no?, la repesca de sempre, els hi diuen, mira, no, el que farem és, te'n vas un any a una unitat de drons allunyada del front, que no et passarà res, sobrecobraràs uns diners, podràs saldar els teus deutes econòmics, després t'ajudarem amb la teva carrera professional, i ja està. I clar, el que diuen els activistes és, no us enfieu, vegeu, no signeu res, perquè en cap cas t'estaràs un any, estaràs fins que la guerra acabi, perquè aquí els contractes es prorroguen automàticament.
I que no acabis
a més,
front,
també ara no en faci falta, que són els grups d'assalt, que és on moren més soldats.
I els ciutadans, aquesta realitat, com la viuen? Perquè deuen ser conscients que en el front no són aquestes promeses, no?, que dius que el govern us ofereix.
Clar, els universitaris, jo em vaig parlar amb alguns d'ells quan vaig fer el reportatge, i per sort deien, a nosaltres no ens la colen, i ho deien així directament. Però amb el tema de la guerra, és veritat que, com que aquí, sobretot a les capitals, a Moscou, a Sant Petersburg, no els està tocant de prop, no estan posant els morts, hi havia com una, mirem cap a una altra banda i prou. Però, per exemple, amb el tema d'internet, perquè clar, ara explicàvem això del bloqueig de Telegram, no? Però és que hem estat 3 setmanes que tu anaves pel carrer, pel centre de Moscou, i no tenies internet al mòbil.
Sí.
És a dir, no tenies cobertura, i la gent no podia agafar taxis, perquè penseu que aquí tot va per aplicacions, no podia agafar menjar, no podia entrar als lavabos públics, perquè funcionen a través d'internet, i aquest ha estat el primer punt on la gent s'ha començat a indignar. No a protestar massivament, perquè aquí és impossible, perquè les manifestacions estan prohibides, i els 4 que van intentar fer algun missatge a internet d'escolta, anem a protestar, ja els han detingut, ja els hi han obert causes, és a dir, ja han intentat que siguin caps de turc i que la gent s'espanti, però sí que em deien alguns experts digitals ostres, aquest serà el primer tema que potser indigna la gent d'una altra manera, perquè fins i tot hi ha hagut polítics que han dit, ostres, potser ens estem passant, potser estem anant massa enllà, perquè al final és un país que durant l'última dècada tu l'has estat digitalitzant, és superpunter, i ara li dius a la gent, mira, ara doncs tancarem internet quan ens vingui de gust, pel que sigui, pels drons ucraïnesos, o perquè hi ha protestes al carrer i volem tancar-ho tot, com fan, per exemple, a l'Iran o altres llocs.
L'argument de tancar internet també és el mateix, el de la seguretat, no? Però, esclar, l'efecte...
I és molt fort, Eloi, perquè és que fan una altra cosa. És a dir, fins ara hi havia llistes negres, no? Que és, si tu estàs en una llista negra, estàs prohibit. Però és que ara ja han adoptat la política de l'Iran, que és fer llistes blanques. Que això vol dir que totes les... Només estarà permès allò que estigui en aquella llista. Tota la resta estarà prohibit. I clar, les llistes blanques només hi ha els 4 mitjans oficials i para de comptar.
Uns mitjans oficials que tinc entès que van incrementar el pressupost aquest any, no?
Sí.
Doncs aquesta és la situació a Rússia, amb aquestes prohibicions, amb aquesta censura, i a partir de demà sembla que sense Telegram, que era un dels seus canals principals de comunicació. Nosaltres tenim la sort, doncs, que la Cristina Solies té les eines i la capacitat per poder-nos explicar en aquestes circumstàncies tan, tan complicades. Cristina, moltes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Que vagi bé.
Ara farem una pausa, però abans deixem saludar Gerard López.
Sí, a veure, a més de les olives, posen també els barbets.
Veus, és que ho sabíem. És que ho sabíem. Hem enviat el Gerard López a parlar de prohibicions, justament.
Hola?
Sí, hola.
Què tal, com estem? Ens trobem aquí al xiringuito...
No expliquis. Només volíem enganxar-te infraganti i ho hem fet. Després de la pausa, Gerard López s'acaba les olives i ens explica quina prohibició... I si la gent se l'està saltant, on, quan i per què?
Saps quan admires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler et convida a navegar pels records i a reviure moments de tendresa, alegria i joia. Una lectura que t'abraça i et recorda que la felicitat es troba en les petites coses de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Bona nit! Benvinguts a Fanzone!
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. 300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Un quart i cinc de la tarda. Fa 4 mesos del primer cas de pesta porcina i el sector està desesperat. Reclamen més contundència al govern per frenar l'avenç d'aquesta malaltia, Judit Pastor.
Sí, de fet, aquesta tarda, 5:45, les organitzacions més importants del sector, productors, escorxadors, indústries, es reuneixen amb el govern, amb els consellers d'Agricultura, Presidència i Interior, per veure què més es pot fer, perquè estan molt preocupats. El degoteig de casos de pesta porcina no s'atura. Creuen que les restriccions que hi ha ara mateix no estan funcionant. Reclamen més mitjans per eliminar els senglars de les zones afectades i més coordinació també entre l'administració i els caçadors.
De moment, el conseller d'Agricultura ja avisa que les restriccions al medi natural es mantindran com a mínim fins a l'estiu. Entre altres, està prohibit accedir al Parc Natural de Collserola. Allà hi hem enviat una unitat mòbil d'aquesta casa a la carretera de les Aigües per comprovar si s'està complint o no aquesta restricció, perquè, oi, clar, tu mires el cel aquí a Barcelona i dius, home, fa bo.
Sí, ve de gust.
Ve de gust sortir, que passejar, fer esport.
Un espai preciós, com és el parc, com és la carretera de les Aigües, propera a una gran ciutat, tant amb milers de persones amb ganes d'això, no? De trobar el bo i, per tant, fer el que no es pot fer.
La Matilde Sebana i el Gerard López hi són. El Gerard sembla que amb unes olivetes sobre la taula. Gerard, bona tarda de nou.
Hola, molt bona tarda.
Ja t'has acabat el vermut?
Sí, ara falta que ens portin el compte, que pagarà la Matilde, evidentment. Ens trobem en un extrem, de fet, no un extrem del parc, sinó en un extrem de la carretera de les Aigües, que és, com us dèiem, l'espai Mireia, per entendre'ns, és l'extrem que està situat a Esplugues, d'acord? I a partir d'aquí comencen uns 9 quilòmetres d'aquest passeig de les Aigües, que és aquesta, per la gent que no és de Barcelona, és una carretera, un passeig, que sempre està a la mateixa cota, a 280 metres d'alçada, va resseguint tot el que és Collserola i, per tant, és també un fantàstic mirador transversal de la ciutat, no? Clar, és un lloc que si la gent ja està habituada a anar a córrer, a caminar, a passejar el gos, doncs és molt agradable.
Amb bici, també, no?
Amb bicicletes. És un lloc que és ben molt de gust, la veritat. I aquest punt on ens trobem és el punt d'inici, és el quilòmetre zero, de fet, de tota la part de la carretera de les Aigües més cap a ponent, no?
I tu estàs al punt on, a partir d'allà, està prohibit circular-hi.
Correcte. És veritat que la carretera té molts accessos i, evidentment, tots els accessos han d'estar controlats, però aquí, diguem, és un dels principals. I la veritat és que, mira, hem fet guàrdia des de les 15:21 per comprovar en aquest punt si la gent passava de tot o no, d'acord? Hem de dir que és un punt que no hi ha vigilància, eh? Només hi ha unes tanques de l'Ajuntament d'Esplugues, un cartell indicant el que indiquen sempre, que està tot restringit arran de la pesta porcina, i a partir d'aquí, doncs, mira, cadascú farà el que hagi de fer. Quanta gent hem vist que entrava? Doncs mireu, el resum és, des de les 15:21 i fins ara mateix, 4 persones, un gos i un cotxet.
Clar, no sé si és molt o és poc, això.
Home, és suficient, no? Clar, si això ho vas multiplicant en una hora per les hores que té el dia, hores de llum i dies d'aquests 4 mesos...
Des del parc de Collserola deien que respecte ara fa un any a les vacances de Setmana Santa d'ara fa un any, l'afluència de gent s'ha reduït en un 90%.
Clar, però en teoria s'ha hagut de reduir un 100%.
Ah, exacte.
Correcte. Hem trobat gent, però, que respectava això i que es trobava, per exemple, que, bé, doncs, havia de restringir la seva passejada en bicicleta.
Clar, el tancament absolut de l'accés és impossible, per això, no? Vull dir que hi ha molts espais per accedir al parc.
Sí,
no?
Evidentment.
És absolutament impossible tenir-ho tancat.
És un tramat immens. A més, clar, el parc de Collserola és molt gran. Si la gent que no es pensi que és només, diguem, la serralada mig pelada que veus des de la Ronda de Dalt. Si Collserola va fins a la Creu d'Olorda, que està, com aquell que diu, a sobre de Molins de Rei. Per tant, és immens tot el parc. I la zona aquesta concreta on estem nosaltres és només una part petitona, l'extrem del passeig de les Aigües. Però això és immens. I el mateix passeig té un munt munt d'accessos, de corriols, de pistes amples, de carreteres asfaltades, en fi, realment és molt complicat. Aquí és important i és clau que la gent hi vagi de bona fe, en aquest sentit.
I has pogut parlar amb algú d'aquestes persones que s'han saltat la prohibició?
No, aquests no, perquè com pots imaginar tenien poques ganes de parlar. Sí que he pogut parlar amb la Blanca, que era una ciclista que en el seu cas ens explicava com s'ho fa.
M'agradaria que la veritat és que obrissin la carretera de les Aigües, perquè ja portem tres setmanes amb el tancament per la peste porcina, però es veu que va per llarg, doncs bueno, què li farem?
I com t'ho fas?
Pues mira, vaig per al voltant, agafo molta carretera, que no m'agrada, m'agrada més la muntanya, però bueno, tinc que agafar carretera, no em queda una altra.
I avui, per exemple, clar, que, o sigui, habitualment que venies d'aquí a Espai Mireia i feies les Aigües, normalment?
Sí, correcte. Feia tot el parc de Collserola, pujava fins al Tibidabo, pues ara tinc que fer pues, tota aquesta carretera d'aquí, i bueno, i baixo a baix, faig el que puc.
Clar, fa el que pot, per tant, adaptar-se a les circumstàncies. Això, en aquest cas, diguem, eren les persones que estaven, diguem, més perjudicades per la mesura. Però t'he de dir que hi ha gent que està beneficiada per la mesura.
Ah, qui?
Sí. Mira, bé, us he de dir dues coses. Ara un testimoni que sentirem de gent beneficiada i també que ja ens està escoltant un dels responsables del Xiringuito, de l'Espai Mireia, que evidentment ens tenen alguns detalls a explicar sobre com estan visquent aquestes restriccions. Però abans, si us sembla, m'agradaria escoltar alguns dels clients del Xiringuito que no són usuaris de la carretera, però, en canvi, estan beneficiats per la mesura. Per què? Doncs mireu, pregunteu-li-ho a, bàsicament, a dues persones, el Jordi i l'Àlex.
No, nosaltres no. El que sí que ens han explicat aquí, que bé, si fa bo, bueno, el sol compensa una mica la falta de gent que venia a passejar pels camins d'aquí perquè estan tancats. Ara, quan el sol ja se'ls amaga, llavors sí que ho noten més que falta clientela.
I vosaltres heu sortit beneficiats perquè heu de fer menys cua, doncs?
En aquest aspecte sí, no podem aparcar millor i fer menys cua. Una mica sí que es nota, sí, perquè quan arribem ja veiem que és molt, molt, molt fàcil aparcar.
Jo soc totalment d'acord, sí que facilitat d'aparcament s'ha notat moltíssim. I sí que es nota menys alegria, que això és una cosa que també sap greu, que no es pugui, que això era sempre es veia ple de gent amb bici, gent que feia footing, caminant, i falta una mica aquest punt d'alegria que ens agrada.
I el menú inclou senglar? No n'hi ha, el menú?
Hem preguntat si tenien mandonguilles, eh? Han fet la broma, però ja el primer dia els hi feia gràcia, ara ja a vores ho pateixen una miqueta més. Però gràcies.
Clar. Doncs aquest és el testimoni, que per cert testimoni que... Ah, mira, ara mateix una dona amb el gos està passant de tot. Veig que no és que surti des d'aquí, sinó que acaba d'arribar aquí, diguem.
Oh, doncs vés-li preguntar si no sap que està prohibit.
A veure si la puc enganxar. Mentrestant, si voleu, podeu parlar amb l'Enric, que l'Enric, que el teniu aquí, és un dels responsables del Xiringuito, ens explicava això, que ho noten i que és important explicar que ells no han hagut de tancar, que estan oberts, no? Enric?
Hola, bones.
Hola, Enric. Escolta, que vosaltres teniu el Xiringuito obert perquè esteu al límit, no?, de la prohibició.
Sí, de fet, el Xiringuito porta... sempre ha estat obert i clar, doncs això ens està afectant perquè, clar, ja portem tres setmanes. Aquest diumenge va complir tres setmanes i, clar, les restriccions en tema del ballat... També la policia local ens va posar la valla a baix i molta gent un dia hi ha d'anar a treballar, diguem que el cotxe d'endavant se'n va donar volta i veure el cartell de prohibició i se'n va retirar. Llavors, jo el que he fet és apartar-la, però clar, arribes a dalt, hi ha menys pàrquing, tot el tema de les valles estan posades als camins, clar, la gent no en fa cas d'això. L'altre dia, mira, jo era per la tarda, hi havia un runner, un corredor, i li vaig dir, el vaig parar i vaig dir, escolta, saps que està prohibit i tal? I em va dir, ostres, no sé, bueno, que... I se'm va anar a córrer i va passar de mi.
Però tu diries que la gent que trenca la prohibició és més per desconeixement o perquè els és igual?
Bueno, era un... I l'altre dia també, bueno, amb un avi, la gent gran potser, clar, no està tan informada, però els joves ho duto, perquè amb això ja va passar fa cosa d'un mes i mig, ja va passar en pandèmia. Va ser el Nadal, al desembre. I clar, ha tornat i la gent està com que... I tant els joves passen olímpicament. Però bueno, és que això ens afecta literalment al restaurant. en quant a cap de setmana, els festius, de dilluns a diumenge, saps? No, al matí no hi ha la feina que hi havia, s'ha repercutit bastant.
Enric, tu quin percentatge de pèrdua de clientela diries que heu tingut?
Bueno, de fet, bastant. No sabria dir el percentatge, bueno, potser un 70%.
Home,
70%, perquè al cap de setmana normalment ciclistes, runners, gent gran caminant, tot el tema de que es fan la carretera de les aigües, clar, al tallar-ho ens tallen també molta clientela que ens venen de pas.
Clar, vosaltres, clar, per sí. Això, vosaltres esteu per això al límit, o sigui, a l'accés, sí, vosaltres esteu en una zona de no prohibició, però jo tinc entès que tots els negocis s'hi pot accedir a la zona del parc, tots els negocis de restauració. Clar. Tens amics, companys d'altres negocis que et puguin parlar també d'aquest percentatge de pèrdua de clientela?
Bueno, per exemple, nosaltres tenim un altre negoci que és el mateix propietari, i és a Santa Rosa d'Olorda. Santa Rosa d'Olorda és més agressiu perquè, clar, per anar allà només es pot accedir per la muntanya. Pel que, no sé si vostè coneix el Molins de Rei, però allà només s'hi pot accedir a través del Castell Ciuró o a través dels ferromolins, que hi ha un camí on ja han construït unes naus, doncs allà. I, clar, si és coi sola, no s'hi pot accedir-hi. I només la via la possible és accedir per carretera. Ja és perillós i només ciclistes. Saps, algun cop he vist algun corredor, però clar, allà repercuteix més.
Bé, doncs aquesta és la situació, gent que se salta la prohibició, però molta gent que deixa d'anar-hi, això també evidentment impacta els negocis que són als peus d'aquests llocs tan bonics, que són macos per anar-hi passejar. Gerard, què t'ha dit la noia?
No m'ha dit res perquè ha desaparegut del mapa, literalment.
Com ha desaparegut?
No ho sé. Carai. La veritat, he anat a buscar, estava a uns 60 metres d'on som ara, que és on comença, diguem, la carretera, i la veritat és que no, ha ben desaparegut.
Doncs mira, ja podem muntar un capítol de crims. Doncs ho deixarem aquí, amb aquesta comprovació del Gerard, que efectivament hi ha gent que s'està saltant la petició del govern, la prohibició del govern d'accedir a Collserola. Gerard, una abraçada, gràcies.
Hòstia.
Perdó,
disculpa.
Digues.
Volia afegir unes coses. Clar, amb el tema aquest de pandèmia de la porc porcina, sí que és veritat que els dissabtes i els diumenges la policia local ve amb les motos i recorre el camí de la carretera de les aigües i va, no sé, va donar un observatori, però jo diria que està que multa la gent com a advertència, perquè clar, si no, la cosa no serveix de res. I és això, almenys al matí, el diumenge i el dissabte vam veure Mossos de policia local pujant les motos de tot terreny i recorrent el camí de les aigües. Llavors això també ajuda, la veritat.
Molt bé, doncs queda clar. Moltes gràcies a Jordi Costa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, no he anat al camí de les aigües.
No?
No. Pagès, és més fàcil que et xoqui amb un senglar que no que acabi corrent al camí de les aigües, perquè jo sóc una persona que fa cas de la normativa.
Farem una pausa i entendreu per què ha vingut aquí el Jordi Costa.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedi sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa res.
Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
En renou a l'Ajuntament de Perafort, al Tarragonès. Una regidora s'ha aliat amb l'oposició per fer fora l'alcalde que feia 27 anys que era al govern municipal.
Vull deixar ben clar que jo no he traït el poble, que he actuat segons els meus principis, i entenc la crítica, però no la decisió que està basada, que és la meva responsabilitat i que no és cap traïció.
Sí, aquesta és la regidora trànsfuga, Elisabet Albujà, que s'ha presentat al ple, enmig de molt enrenou, amb una samarreta i un lema cridaner. Malabufa.
De fet, la samarreta s'ha convertit en protagonista d'aquesta moció de censura. Fins i tot l'alcalde sortint, l'alcalde que han fet fora, Joan Martí Pla de Junts, retreia aquesta exregidora que s'hagués vestit expressament
no
així.
Crec que s'ha de ser el poble que ha de decidir i no pas amb una moció de censura, amb una trànsfuga. I, a més, s'ha atrevit a portar una camiseta amb la que deia Malabufa. Home.
El cap de cony, el cap cigrany, el fuginel malabarany.
Malabufa. La samarreta d'aquesta regidora s'ha fet viral i nosaltres hem anat a buscar el creador d'aquestes samarretes.
Jo la tinc.
Què dius?
Del mateix color.
La Malabufa.
La mateixa verda.
És que
l'oi,
sempre...
De debò.
No has anat mai al cotxe amb aquesta samarreta?
Me la van regalar dels ximplets.
Ah, mira.
No m'ho puc creure.
De debò. Doncs tinc aquí el Pere Palau, que és el fundador d'aquesta marca, els ximplets. Pere, bona tarda.
Molt bona tarda.
I tinc aquí el Jordi Costa, que saludava abans, que és un altre fan d'aquestes samarretes i que tot sovint ens ve a la ràdio amb alguna d'aquestes perles.
Jo tinc la de Malapela.
Sí. Malapela.
Vaja, ara haig d'admetre que ara ja en tinc unes quantes, perquè a més és que tot va allà mateix. Els ximplets.cat des d'aquesta temporada són col·laboradors del Tot Costa, per tant, vaja, tenim un torracollons de la setmana.
N'hi ha una de boníssima, que és Soc Autònom.
Sí, ja, de debò, que patim.
Que també és un insult, no?, gairebé.
I Soc Jubilat.
És una putada.
És un atreviment, això,
És un atreviment, exacte.
Els i les malparides de la TDG, quan l'Escobar es va jubilar, li van regalar una samarreta dels ximplets.cat, Soc Jubilat.
Ah, clar.
És que bé.
Molt ben trobat. Si soc jubilat, no m'organitzis, que el no m'organitzis és important.
El Pere no l'organitzàvem quan treballava, imagina't ara.
Costa, entre Malabufa i Malapela hi ha matís?
Bueno, sí, l'edat. Jo penso que hi ha l'edat. Saps? A mi Malabufa i als joves els hi parla.
Clar.
Però sí, sí, hi ha un matís, és aquest.
Aleshores jo soc jove.
El Costa és jove. Pere, no sé si us havia passat mai que un polític o un personatge mediàtic en una circumstància tan pública es posés la samarreta de la vostra marca.
Vaig a dir que algun polític sí he vist amb samarreta, però no en una situació com aquesta, la veritat, no. Però a mi m'encanta, perquè dic, hòstia, vam néixer per dir coses i penso que ho diu ben clar aquesta noia, vull tampoc és allò que diguis, ho tenia clar i ho expressa. I només per aquesta acció ja em sembla collonut a mi.
Clar, quina és la samarreta que veneu més? Quin és el lema?
Va, el que jo diria que el top del que he vengut més al llarg d'aquests 9 anys és la primera que vaig fer, que jo no, quan vaig acabar-la d'escriure la definició que vaig posar i tal, vaig dir, això no suposarà ni Déu, que era el Torracollons.
Home,
aquest no és la
teva. I se n'ha vengut tant, que he hagut de fer el Torracollons professional. perquè he vist que en són molts, de Torracollons, i a més estem orgullosos, perquè, escolta'm, acaben comprar-la per autoportar-la, o sigui, no és que per regalar, no. I juro que és la que més compra de gent per autoconsum. Dic, hòstia, doncs mira, és collonut.
Jo aquesta me la vaig autocomprar, és a dir, no és que ningú digués el cost de Torracollons, que segurament estem... també... No, aquesta ja vaig veure que em quedava bé i tot.
I a més, allà de Torracollons i Torracollons professional, n'hi ha algun altre que també estigui al top?
Mira, n'hi ha moltes. I jo, l'alcalde que li han dit passi-ho bé, escolta'm, jo l'animo a que es comuniqui també amb les samarretes, perquè tindria un collons que no estaria malament, allò de sorpresa, i fins i tot un cago en Déu en algun moment del dia. Vull dir que, i si no, pot dir el s'ha acabat el bròquil, en tenim moltes, de veritat.
O no cardis, perquè també podria posar-se.
O no cardis, sí, però el no cardis ja arriba tard, eh?
Sí,
jo
i
penso
no,
que ja,
no
m'atabalis.
Ja
no m'atabalis,
sí.
Clar, d'on surt la idea de fer aquestes samarretes amb missatge. Això ho vas veure a algun lloc i ho vas voler traslladar aquí?
Això va ser després del 2017, a finals que vam tindre temps convulsos i que vaig veure que moltes empreses que anaven molt de catalanoparlants, de cop es feien una mica de caqueta, no sé, alguna cosa passava que no anava bé. I vaig pensar, hòstia, potser és el moment de fotre una empresa que digui parlem 100% català, que potser avui té una connotació que no és tan d'allò, però en aquell moment semblava que deies, no sé, una cosa gravíssima. I d'aquí va començar el meu esperit de torracollons, bàsicament. I allà vam arrencar des de casa tranquil·lament, i avui ja tenim dues botigues a Barcelona, una a Girona i una a Vic, i la botiga online.
I un esperit i aquest de torracollons, perdona, Pere, aquest esperit de torracollons, que és molt nostre, que és molt català, i que és l'esperit de l'empresa, pel que dius, però que a més sí. Hi ha aquesta voluntat, no, no de recuperar, sinó d'amplificar aquestes expressions tan nostres.
Sí, perquè al principi, sobretot, que comences amb el fer volar coloms, s'ha acabat el broc i el suc de la ceba, totes aquestes que tenen un doble sentit i que, evidentment, pues comences utilitzant aquestes. Llavors, hem anat expandint el que significa, pues, bueno, paraules que utilitzem molt, sigui el torracollons únicament, no?, també.
Cada vegada però... menys toves, eh?
Sí, ha anat endurint el discurs.
Quina és la teva favorita, Costa? La torracollons?
Sí, com a estètica, la de collons és molt xula, perquè, a més, sorprenentment, han decidit que collons és com malsonant i té asteriscos. I és molt...
Sí, i la que també està superbé, que a mi m'encanta, perquè és la de Renex, la del perquè m'entenguis, no? Que comença allò de au, vés a prendre pel sac, abraça fanals, afaita pagesos, que això comença a fer pudor, fa caguera, animalot, babau, bacó, que baixes de l'hort, ets un balí, que balaga... Bueno, i així podíem acabar fins al final, que diu ara sí que tinguis un bon dia, ximplet.
Clar, pel qui no ho sàpiga, clar. Hi ha la paraula amb gran,
una mica de
llavors
definició.
A sota la...
Clar, quina t'agradaria a tu que es fes, Eloi? Hi ha alguna paraula que dius, aquesta em faltaria una samarreta?
Va, sí.
o no. Judit.
Ara que dèieu torracollons, collons, a mi m'agrada molt collonut.
Clar,
sí. És una cosa molt nostrat, pues, collonut.
M'estranya que el Pere, que té una visió comercial que el precedeix, no hagi fet un mestre Tites.
mira.
És que... Vaja, no sé, no crec que la Porta hagi comprat el copyright de la paraula.
No, per suposat que no. El que passa que arriba un moment que... Sí, dius, quan passa, dius, va, fem-ho ràpid, tal i qual, però també em sap una mica de greu, sembla que et pugis a un carro molt ràpid, ja. I penso que el català té tantes coses xules,
Víctor
que
Font,
el farem.
Víctor Font li va contestar, em prefereixo ser un mestre Tites que un salta taulells, sí. Que també mola molt.
Salta taulells, no?
Tria la teva aventura.
A mi m'agrada molt l'expressió que faig servir, que és anar antifort.
Anar fort. Mira, doncs doncs el Pere Palau ja té més idees.
Sí. I a mi el que m'agrada és anar fort d'armilla, també, eh?
Ah, bona!
En tot cas...
Bona!
No tinc ni idea de què passa. Pere Fort?
A Pere Fort, sí.
No tinc ni idea del context polític de Pere Fort, però em sembla molt censurable que l'alcalde trobi una pega amb la samarreta. Escolti, en tot cas, que sigui una trànsfuga o que l'hagi traït, si és que vostè creu que l'ha traït.
T'ha de saber greu que vegis un regidor que t'està fent fora que digui me la bufa.
Bueno, sí. Sembla que s'empixi, no?
Jo entenc una mica. O sigui,
sembla que
s'empixi,
m'hi pixo.
Aquesta també es podria fer aquesta, m'hi pixo.
A mi m'hi pixo també m'agradaria.
Aquesta també estaria bé.
Ai, Déu meu. Jordi Costa, que tens una reunió, em sembla. Moltes gràcies.
Unes quantes. Gràcies. Una abraçada, Pere.
Tot Costa, després ens abracem.
Gràcies a vosaltres.
Pere, doncs res, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, de debò.
I que hi hagi, que hi hagi.
Una sorpresa, això. I
sí, home, sí, sempre s'ha de fer. Una abraçada forta.
Abraçada per vosaltres, també.
Anem a buscar paraules, no? Anem a buscar paraules. Perquè ens agrada molt això de jugar amb paraules, però no som els únics. A tu t'agrada, no?, el català, ara que estem això, no?, buscant paraules i català. Ara entren a l'estudi 3... joves que s'han empescat una manera de jugar amb les paraules. Si sou fans del paraulògic o d'algun altre d'aquests tipus de jocs, apunteu-ne un de nou. El Buscamot. És una iniciativa d'un grup de joves, Iris Campo, Oriol Vilà i Manel Comitxa. Bona tarda, com esteu?
Bona tarda.
A veure, el Buscamot. Què carai és el Buscamot? Qui m'ho explica?
Bé, el Buscamot és un joc que hem plantejat per jugar amb les paraules. Volem que el català estigui a les nostres vides diàries, que sigui un joc quotidià, i des de la Carulla, que és, van participar en una crida d'idees, en un concurs de crida d'idees, van dir, anem a fer un joc per jugar en català, que ens falta jocs per jugar en català. Tenim el Paraulògic, però ens falten jocs.
I això on ho trobem? A les aplicacions, és a dir, al buscador d'aplicacions de Google o d'Apple, això ho trobem?
Això ho trobem, a Google i Apple.
O sigui, posem Buscamot i ens sortirà
ja
aquest
surt,
joc.
Exacte, ja podeu jugar. De fet, tenim uns quants usuaris ja, portem setmanes ja amb molts usuaris, i de moment l'empenta molt ben rebuda.
I com funciona el joc? De què va el Buscamot? Quina és la mecànica?
Doncs el Buscamot té un repte diari que potser és fes una foto d'una paraula amb un dígraf de doble lletra. I si no vols fer una foto perquè no tens res a prop, pots fer un dibuix. Però es tracta com d'anar pensant en català i utilitzar la llengua.
Fem-li un exemple a l'Eloi, va, que jugui l'Eloi. Poseu-li un exemple concret, a veure si seria capaç de resoldre el repte del dia de forma fàcil.
Per exemple, un repte que es va fer la setmana passada, crec. Una paraula en què la primera vocal sigui una I. Per exemple, digue'm.
I llavors has de fer una foto d'això. Llavors, clar, aquí l'estudi...
És una paraula qualsevol, eh?
Qualsevol. Sí.
Però clar, has de veure-ho aquí a l'estudi.
I com que més complexa...
Clar.
Mira, l'estudi és fàcil, no? Una paraula que la primera vocal aquest. Sigui la I.
Doncs no et pensis, eh? Quan la busques,
davant,
no, no
és tan senzill. Ho tens davant teu.
Que sigui la I. Licròfon, no.
La primera vocal. La primera
vocal I.
Sí, i l'he de veure.
Micròfon.
Ja va ser present.
Micròfon.
La primera vocal.
No la primera lletra.
Pensava que era que havia de començar.
No, clar, imaginava jo la primera lletra. Sí, clar. Sí, clar.
Un cop deixem de ser tontos i se'ns acut aquest micròfon, què fem? Una foto del micròfon?
Exactament.
I contra més complexa és la paraula, més punts t'emportes.
Però i qui decideix?
Vale, tenim una IA que està entrenada per detectar quina paraula és més complexa o quina és menys complexa.
Per tant, el micròfon ens donaria pocs punts.
Ha donat pocs punts. Però, bueno... I això
una funciona... de complicada, va.
Una
va,
complicada.
Si ara fem una foto a una trituradora...
Uah!
Clar,
ja ens donarà més punts.
Molt més punts, però molts més punts.
I si fem una foto d'un cincotró...
I d'una piscifactoria... Buah!
Increïble. Buah. I l'idea és passant paraules que comencin a dir que siguin molt difícils.
Cincotró. Vols corregir? Com hem semblat uns tontos.
Home, clar.
És que hem quedat de menys a dir paraules.
De profuns impedits, encara.
Cincotró.
No, clar, sí. És impatible, cincotró.
És molt complicada aquesta batida. No, no. I cada mes tenim un rànquing, cada mes a Resetella, llavors aquest rànquing et dona punts, llavors el primer és el que guanya. Llavors, contra més punts guanyes, més posició tens al rànquing. I juntament això amb el Nuvolem.
Sí. Jo no va dir que el rànquing es reinicia a principi de mes, per tant, demà...
Demà...
Ah, o sigui, demà
podem començar a jugar, i ser els primers en el Buscamot.
Això, el rànquing s'actualitza a principi de mes, però el joc és diari.
Exactament.
El joc és cada diari, dia hi ha un repte.
Exactament.
Cada I per tothom és el mateix.
Per tothom el mateix, exactament.
I, de fet, les persones que més punts facin surten cada dia a l'Insta amb una publicació.
Ah, mira.
Com us dieu? Buscamot?
Home, així sí que hi ha un rànquing diari.
Buscamot, a veure.
Sí. No, el rànquing del dia sí que hi és.
Exactament, està el rànquing diari i el rànquing setmanal.
Eloi, ens hem d'apuntar i hem de competir, perquè hem quedat bastant malament.
Cinc cotons.
Juro que pensava que no havia entès bé el joc, jo.
Què diu? Que no comença a parir?
No, clar. Jo pensava que era la primera lletra.
I això de qui va ser idea?
Això va ser idea nostra. Vam començar a la Carulla, com he dit al principi, a una crida d'idees. Va ser idea meva, una mica la idea de replicar el Birreal, que era una aplicació per fer fotos cada dia, però jugant i gamificant el català, que era una mica el concepte. Era intentar gamificar i portar-lo a la vida quotidiana.
Gamificar vol dir ludificar.
Ludificar, sí.
Convertir en joc.
Quants anys teniu?
20.
19.
20 anys.
20. I sou què, enginyers?
Intel·ligents, Francesc.
Aquí sí que seria la primera lletra, la I. Sí. Intel·ligent.
Aquí sí.
És a dir, de formació que
són punts també aquesta, eh? Jo estic estudiant ara primer de carrera, estic a l'Autònoma, estudiant una carrera de tecnologia, i jo sóc autònom, també em dedico al temes d'IA i temes de tecnologia, i bueno...
Enginyer. Ja no em passo de més. Enginyer.
Enginyer?
Jo vaig fer comunicació visual, però ho vaig deixar primer i l'any vinent faré periodisme.
Ah, molt mira. Teniu una varietat molt, molt bé. Però llavors què éreu, amics d'abans o...
Sí, de l'institut.
De l'institut.
O sigui, tres amics de l'institut que s'han ajuntat per fer una app i quanta gent, quants usuaris teniu ja? No sé si es pot dir la xifra.
Ara mateix estem proper dels 500 usuaris i uns 1.000 reptes ja enviats per la gent. 1.200 reptes.
Doncs demà en tindreu dos més, segur, l'Eloi
i
jo.
Sí, esperem, sí. Escolta, però una cosa, una cosa. Tu tens una idea? Portar-ho a la pràctica, fer una app, el disseny de l'app, us heu fet vosaltres, ho heu encarregat, és molt costós...
Bé, bueno, al final, jo soc programador, també l'Oriol també és una mica més aquesta part de programació.
Sí, us ho feu vosaltres.
Ens ho fem nosaltres. Al final tenim ajuda externa, a vegades amics o companys ens ajuden a fer petites coses, al final també és una cosa bastant complexa, però ens ho fem nosaltres.
I pot acabar sent una font d'ingressos, també, o no?
A veure, de moment la idea és fer-ho gratuït per tothom, lliure, però, i bueno... Evidentment, sense publicitat.
Ara!
I sense vendre dades.
Surt el maleït d'anunci.
No.
Sí, fora d'anunci.
Sense publi, però bueno, ara mateix la nostra finançació és a partir de la Fundació Carulla, que és qui ens financia això ara, i de moment, gratuït.
Doncs el Buscamot, ja el podeu buscar a la vostra aplicació de mòbil. Això és per gent de totes les edats, a més. Eh? Pot jugar un nen, pot jugar un adult, pot jugar un llest i un tonto. Tothom pot participar i tothom té les mateixes... Vaja, no, les mateixes opcions de guanyar, no, perquè com més llest... Més
però
difícil,
la il·lusió de participar,
més
sí.
Més difícil serà el 5-3 que poseu. Doncs res, gràcies per acompanyar-nos, l'Iris Campo, l'Oriol Vilà i el Manuel Comitxi amb aquest Buscamot.
Gràcies.
Que tingueu molta sort. Farem una pausa i anem a buscar mots que comencin per la lletra... Que la primera vocal sigui la U.
Complicada, aquesta.
Mm-hmm. Publicitat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio. Catalunya Ràdio.
La Simfònica Sant Cugat us convida a viure la novena de Beethoven el dimarts 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Un concert històric sota la direcció de Salvador Brotons que recupera el projecte interromput al 1936 i ret homenatge a la soprano Conxita Badia. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Arriba Els polítics, una de les obres més radicals de Wolfram Lotz, adaptada i dirigida per Leonardo Granados. Un poema teatral que tracta de manera incisiva, irònica i absurda el paper de la política en la societat contemporània. Del 9 al 26 d'abril, al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa. Més informació a fundaciojoanbrossa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
I en Roger, bona tarda.
Molt bona tarda.
Encara teníem el nebot a casa o no?
No, ja l'he col·locat avui.
Com que col·locat?
Bueno, l'he donat en adopció a mi mare.
Perdona, és que no és un gerro, m'entens?
Ja éreu previst, això, o hem accelerat una mica el retorn?
No, jo crec que... No, s'han complert tal com estaven
previstos
els terminis, i sort que no s'ha allargat ni un dia més, ni un minut més, tot i que ens ho hem passat molt bé. No, però perquè la gent ho sàpiga, m'he fet càrrec del meu nebot primer, que té 5 anys, perquè ha nascut, diguéssim, el segon nebot abans d'ahir.
I va ser una feina d'adoptar-lo
durant un dia i mig.
I què, sobrepassat?
I jo li anava comentant coses a la Marta, perquè ahir eren les 12 del migdia, i li dic, Marta, hem esmorzat, hem pintat, hem fet Lego, hem anat a buscar fòssils, hem jugat a futbol, li acabo de ficar la Blancaneus perquè no sé què més fer, i eren les 12. Dic, i ara haig de fer feina. I la Marta diu, bueno, ara poder entendràs algunes coses.
Ara entendràs, eh? Això pot ser... És cada dia, eh?
És cada dia.
Marta, diries que està patint un bany de realitat?
Sí, però ja està, és un bany molt curtet.
Sí, que s'ha acabat.
S'ha acabat.
Gràcies a Déu.
Feliçment.
Sí, ens ho hem passat molt bé, però estic esgotat.
Doncs des d'aquí una abraçada als pares que això ho fan 365 dies l'any. Vaja, algun dia us salteu de tant en tant.
Sí, potser fins i tot fem servir la paraula col·locar. He col·locat els nens a casa dels avis. Me'n vaig amb les nenes de festa.
Ole, ole.
Ole.
O me'n vaig al concert de la Rosalia, per exemple.
Mira, per exemple.
No? Avui anirem d'això una mica, el que no surti.
Sí,
o
que hi havia molts VIPs, eh?
A Madrid, eh?
Sí, dia gros.
Pedro Almodóvar, he vist.
Xep.
Sí, entre d'altres.
Això que hi havia el rei, és veritat o no? O és fake news?
A mi m'agradaria que hi hagués anat el rei amb la Leonor, però no, no hi ha ni fotos.
Amb la filla, no amb la... No amb la,
no amb la Leti.
Hi ha un compte de Twitter que ha explicat que hi havia el rei amb la seva filla, que és un compte que normalment dona notícies de Rosalia i l'encerta bastant. Ara bé, no hi ha fotos ni hi ha confirmació oficial de la Casa Reial.
Home, seria bastant divertit.
Jo en parlaria bastant avui, però és un tema que les meves companyes no els interessen absolutament.
La Juliana i jo sempre li batem els temes de la Casa Reial.
Per què?
Perquè no ens interessen.
No m'interessa gens la Casa Reial.
És que no ens apel·len a nosaltres.
Però la Leonor sí que m'interessa molt.
Però perquè a tu t'agrada una trama d'internet sobre la Leonor.
Però que...
Si vols, la comparteixes.
Quina trama.
És a dir, m'encanta molt, diguéssim, que estigui fent el soldat i que n'estigui prenent i tot, i m'encantaria que...
Que estigui fent el soldat.
Que estigui fent el soldat.
I que fos lesbiana, també m'agradaria molt. I que s'enamorés bojament d'una parella i veure com s'adapta la monarquia espanyola.
Home, no, seria un repte important,
eh? En aquest amor de la seva filla.
Explotarien molts cervells.
Estaria bé. Però és que parles molt des del desig, Roger.
Sí.
Del desig,
i a vegades aquí expliquem informació, em sembla mentida, eh? Però el que no surti també parlem de coses que han passat.
Clar, però jo no explico ara perquè se m'ha demanat.
T'imagines que sortiu amb aquesta notícia avui?
T'imagines?
No crec
que ens dediquessin un comunicat aquesta vegada.
No, i potser hauríem d'avisar algun despatx també, que estiguessin preparats, que és Setmana Santa i potser no s'ho esperen.
Però és una monarquia oberta, no?
Sí.
Exacte, és que una orientació sexual que no sigui la dominant...
No defenses explicar una cosa que no és, sinó defenses fer-ne un seguiment per si...
Per si?
Alguna cosa que puguem explicar,
no? El condicional ens salva de tantes coses.
Totalment, sí, sí.
Avui notícies de Leonor no n'hi ha.
No, comentarem això...
Dels VIPs que van assistir al concert de la Rosalia.
Allà, més enllà d'això, no, avui?
No.
I ens avisareu,
no t'ho guardis, eh?
Això?
Que m'ho trobi allà al Puig quan surti de l'estudi.
Ai, i escolta'm, Garriga, un VIP que ha estat passejant per Sitges. Un VIP internacional.
L'endevinaria?
No ho sé, però t'agradaria. Jo crec que és el teu estil.
Ai,
qui deu ser? Entre 30 i 35 anys...
Músic.
Moranet.
Més boy band que solista.
Molt més boy band que solista.
Sí, no és Led Sheeran.
Va fer un grup... És que no donem tantes pistes.
Mira, jo el que faria és, de moment, portar-li un berenar.
Vinga, ves pensant.
Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa, encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Mira, que la Judit ho ha tret. Qui?
El del Jonas Brothers. El Joe Jonas.
Anirem a trobar el cap a Sitges aquesta tarda. 607-07... Oh, fa gràcia.
Això que llarga el dia, més o menys.
Exacte. La tarda dura avui.
Si vols, t'hi acompanyo.
Vinga. Amb el cotxe.
Expedició.
Road trip a Sitges.
Allà passeig amunt, passeig avall.
Veus que bé.
Mira, de moment, el que sabem és que l'Àngels ha rebut una coca i la té a casa. Àngels, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No vius pas a Sitges?
No, soc de Santa Coloma de Queralt.
Ah, mira. Bueno, no tan lluny. Tens una coca i no saps de qui és.
No, ni idea.
Qui creus que te la pot enviar?
No en tinc ni idea, perquè he indagat amb els meus pròxims i m'ha semblat que eren sincers i em van dir que res, que no en sabien res.
Vaja.
És que no en tinc ni idea de qui m'ho pot enviar.
Doncs ara una persona et saludarà i a veure si reconeixes aquesta persona, que no ens haguem equivocat, a veure si ens hem equivocat. A veure, ja et pot saludar aquesta persona.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
El coneixes o no?
Ara, de moment, no.
Ai, doncs parla una mica més.
A veure, que parla una mica més.
Ara!
És el Jordi.
Ah, nen, ja està bé, eh? Vaja moment no s'has passat, ara.
Home.
Ara sí que et conec, però escolta, de què va això?
Jordi, per què li has volgut enviar aquesta coca a la teva mare?
Doncs res, que vam pensar que era una manera dolça de donar-li les gràcies per tot el que fa per nosaltres i per estar sempre disposada a donar-nos un cop de mà amb els nens i amb tot el que convingui. I que tot i que no et faig mai dos petons, ni t'ho dic mai... Que t'estimo molt, mama.
Ai, gràcies. Ara faràs plorar, tu també. Oh.
Bueno, ja està bé.
Àngels, que bonic, mama. Això, eh? El Jordi no et diu que t'estima, però ara t'ho ha dit per la ràdio.
Sí. Oh, sí.
Fem-ho bé.
Bueno, ah, ja ens hem emocionat a l'estudi també, tu. Ha estat bonic, això. Doncs Àngels, Jordi, que sigueu molt feliços i que us ho pugueu dir molts anys.
Molt bé, moltes gràcies. Felicitats pel programa.
Gràcies, Eloi. Ens veiem aviat. A les 6 que no surti, que parlen de la Leonor. Sí.